Molt bona tarda, són les dues. El litigi sobre la caserna de la Guàrdia Civil torna a la casella de sortida.
Notícies migdia. Núria García.
El Tribunal Suprem ha resolt que el conveni signat el 2006 per a la cessió de l'equipament de la caserna no es pot anul·lar de forma unilateral, tal com va fer el govern quadripartit. Això ho ha explicat avui el primer tinent d'alcaldessa, Eloi Cortés.
I fixa com a doctrina, i per tant també fixa com a jurisprudència, que els convenis entre administracions no són revisables de manera unilateral. És a dir, que quan hi ha un conveni interadministratiu entre dues administracions, l'Estat i l'Ajuntament, no pot ser, és a dir, no és possible que una de les dues administracions de manera unilateral el declari nul de ple dret, que és el que va fer el ple l'any 2018.
A la pràctica, això vol dir que, tot i que l'executiu de Marta Ferrés considera que la caserna és de la ciutat, haurà de negociar amb el Ministeri de l'Interior per poder utilitzar l'immoble sense haver de pagar els 3 milions d'euros que fixava el conveni signat per l'exalcalde Bustos i l'exministre Rubalcaba. El govern municipal ha defensat que continuarà lluitant per traslladar les consultes externes del Taulí a l'antiga caserna, tal com van prometre abans de les últimes eleccions municipals. És sens dubte el tema del dia, però en tenim més, com ara el nou equipament de la CIPO que s'aixecarà a Can Gambús, o la contribució del Taulí a les bones dades de transplantaments a Catalunya del 2024. També us explicarem que uns 200 sabadellencs han marxat ja a Huelva per participar al Rocío i que la Cofradia de la Virgen de la de Gracia celebra aquest cap de setmana la seva tradicional romeria.
Notícies migdia. La informació en 15 minuts. Els serveis.
Abans d'entrar en matèria, repassem la situació del trànsit. Ara mateix, a l'autovia a 2 i a 3 quilòmetres de lentitud i aturades a Castellolí, en sentit Lleida, per unes obres. D'altra banda, ja s'ha normalitzat la situació a la C31 a Sant Adrià de Besòs, en sentit Barcelona, on també hi havia problemes a conseqüència d'unes obres, però també d'un accident. També hi ha problemes a aquesta hora a la P7, a l'altura de Subirats i a la Ametlla de Mar, en sentit sud, a conseqüència de diverses incidències en aquest punt de la xarxa viària catalana. Per la resta de vies, ara mateix, circulació tranquil·la.
La notícia del dia.
Embolica que fa fort en el cas de la caserna. El Tribunal Suprem ha donat la raó a l'Estat i considera que el ple municipal no podia anul·lar el conveni que el Ministeri de l'Interior i l'Ajuntament van signar el 2006 pel traspàs de la titularitat a l'administració local. La justícia afirma que una decisió d'aquestes característiques no es pot fer de forma unilateral i que cal que totes dues parts hi estiguin d'acord. Ara la sentència és ferma. Mireia Sanz, bona tarda.
Sí, anem per parts. El que diu el Suprem és que la decisió d'anul·lar el conveni de forma unilateral que va prendre durant el quadripartit amb el suport del ple municipal no va ser la correcta perquè són decisions que no poden ser unilaterals. Llavors, el quadripartit va explicar que feia aquest pas perquè tenia un informe de la Comissió Jurídica Assessora que li donava suport, però l'Estat no hi va estar d'acord i va presentar un litigi, que és el que s'ha resolt amb aquesta sentència. Amb tot, el portaveu del govern, Eloi Cortés, ha criticat que el govern, llavors dirigit per Matías Sarracán, fos massa eufòric amb el procediment.
Podeu recordar com es va vendre en aquell moment aquest acord de nul·litat del conveni, com la solució a tota la història de la caserna i com, segons es deia en aquell moment, la ciutat recuperava per fi la caserna.
Ara, per tant, Cortés defensa que tornem a la casella de sortida i al conveni 2006.
I Mireia, què diu aquest conveni?
Doncs el que van signar l'exalcalde Manuel Bustos i l'exministre de l'Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, establia que per quedar-se amb la caserna l'Ajuntament havia de pagar 3 milions d'euros i cedir un terreny de més de 5.000 metres quadrats a la Guàrdia Civil, un redactat amb el qual el govern no hi està d'acord perquè considera que l'equipament és de la ciutat i que a més s'ha de destinar a les consultes externes de l'Hospital de Sabadell. Per això, Cortés assegura que toca obrir totes les vies polítiques per fer possible l'objectiu final de l'Ajuntament.
Ara mateix tampoc no podem donar més pistes de quina serà l'estratègia que seguirem, no per no compartir-ho, sinó perquè és una situació evidentment doncs, molt complicada i hem activat els serveis tècnics i jurídics per estudiar totes les vies possibles per veure a partir d'ara quina estratègia seguim per tenir l'objectiu que crec que és compartit, com a mínim el que impulsa el govern, ens consta que altres grups polítics també ho comparteixen i part de la societat civil, que és que la caserna acollir les consultes externes del Parc Taulí.
En qualsevol cas, el que té molt clar el govern local és que cal accelerar les negociacions i les vies polítiques i jurídiques per poder resoldre el conflicte, perquè aquest ha de ser un espai pel municipi. Però Cortés assegura que la decisió s'ha de prendre garantint els interessos de la ciutat.
L'objectiu és que la caserna estigui al servei de la ciutadania i serveixi per les consultes externes del Taulí. I, evidentment, tampoc prendrem decisions que suposin doncs, que nosaltres paguem la festa del que han de fer altres administracions o si considerem que la caserna és nostra, que haguem de pagar per una cosa que considerem que és nostra.
Per tot plegat, el portaveu del govern ha explicat que esperen poder donar a conèixer l'estratègia que seguirà la ciutat en aquest àmbit amb la voluntat d'accelerar al màxim l'objectiu de veure les consultes externes del Taulí a la caserna.
Tota la informació a Ràdio Sabadell.
Les 2:06, Sabadell tindrà un gran complex residencial per a persones amb discapacitat intel·lectual. El projecte impulsat entre CIPO, l'Ajuntament i la Fundació Bernola Vallribera serà una realitat el 2027. Helena Molist, bona tarda.
Bona tarda. Es tracta d'un projecte pioner a l'Estat que unirà residència i centre de dia en un mateix espai i que tindrà una cinquantena de places. En parla Joan Madaula, president de CIPO.
En aquest moment tenim identificades amb les entitats que d'alguna manera han fet l'enquesta, més de 20 famílies que ja necessiten aquest servei avui, per tant, el 50% de les places queden ja ocupades, i una projecció de 54 places de cara al 2030. Això només amb el que tenim identificat aquí a Sabadell, però, com deies tu, els dos Vallesos són 800 persones que també estan per aquí necessitant aquest suport.
La nova residència estarà ubicada en una parcel·la de titularitat municipal a Can Gambús, al carrer Regne Unit.
I els comuns han celebrat haver pogut concretar amb el govern català l'inici de les obres de la residència del sud el pròxim juliol. El portaveu del grup parlamentari, el diputat David Cid, ha visitat avui Sabadell per retre comptes dels acords que han permès que la Generalitat tregui endavant el tercer suplement de crèdit. Julià Ramon, bona tarda.
Bona tarda. En aquest sentit, la residència del sud ha estat un dels cavalls de batalla del partit a l'hora de negociar amb la Conselleria d'Economia.
Sí que nosaltres vam demanar, en aquest cas, de la negociació amb la Conselleria d'Economia, que concretés, precisament en la línia que tu plantejaves, aquest inici d'obres perquè no perdéssim els Next Generation. No? I, per tant, jo crec que la novetat ha estat, sens dubte, que al mes de juliol, és a dir, per tant, abans de marxar a vacances, ja començaran aquestes obres i, per tant, tenim ja un horitzó, que també està concretat a l'acord, no, de finalització de la residència pública. No? I, bueno, jo crec que necessitava la ciutat de Sabadell i els veïns i veïnes de la ciutat no començar a veure que això caminava.
A banda que sigui un equipament de titularitat pública, des del grup municipal de Sabadell en Comú Podem també reclamen que la futura residència sigui de gestió pública.
Tota la informació a Ràdio Sabadell.
El Taulí cada vegada acull més donacions d'òrgans. L'any passat se'n van fer 22, de les quals en van sortir 66 transplantaments. Són unes dades remarcables, tenint en compte que és un centre no transplantador i que el 2024 va marcar un punt d'inflexió en el sector.
Sí, perquè es va fer la primera donació cardíaca d'una persona que va demanar l'eutanàsia. Txelo Guia, coordinadora hospitalària de transplantaments al Taulí, explica què té d'important això.
Porque es la primera vez que en este tipo de donantes se ha hecho en nuestro centro, porque habitualmente se hace en centros donde hay cirugía cardíaca, es un servicio que nosotros no disponemos en el hospital, ni tampoco realizamos trasplantes de órganos, solamente tenemos donantes y realizamos la extracción.
Según dades del hospital, la mitjana de edad de los pacientes es de 60 años.
Afegim un parell de punts més en clau econòmica. El Parlament insta el govern a actuar de manera contundent davant de l'Estat per impedir l'OPA del BBB al Sabadell.
Sí, es tracta d'una moció d'Esquerra que el ple ha debatut i votat aquest dijous al matí, que ha rebut el suport del PSC, Junts, Comuns i Aliança, l'abstenció del PP i la CUP i el rebuig de Vox. El text exigeix impedir la materialització de l'operació bancària. També reclama que la Moncloa tingui una posició clara i pública en defensa de l'interès general i de l'estabilitat econòmica i social de Catalunya.
Expresidents catalans i valencians signen signen un article conjunt al diari Ara en contra de l'OPA del BBVA sobre el Sabadell.
Entre els signants hi ha els expresidents de la Generalitat, Pere Aragonès i Artur Mas, l'expresident de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, els exconsellers d'Economia, Antoni Castells, Oriol Junqueras, Andreu Mascolell i Natàlia Masguix, a més de l'exconseller d'Hisenda de la Generalitat Valenciana, Vicent Soler. Tots ells consideren que l'operació és contrària a l'interès general i per això recorden al govern espanyol que el Consell de Ministres disposa d'instruments legals tant a la legislació nacional com a europea per tal de garantir-ne la protecció.
En el amor no hay edades, ni tormentos, ni calvario.
200 membres de l'Hermandat del Rocío de Sabadell estan celebrant la Romeria del Rocío a Huelva. Pere Gallifa, bona tarda.
Bona tarda. Aquesta setmana han viatjat fins a l'aldea del Rocío i demà faran la peregrinació des del poble del Monte, uns 19 quilòmetres a peu, per un dels camins més tradicionals, el Camino de los Llanos. El president de la Germandat sabadellenca, Toni Valenzuela, diu que serà una imatge molt bonica.
I demà veurà una imatge molt, molt maca de 200 pelegrins de la bandera del Rocío Sabadell amb els colors de la bandera de Sabadell fent el Camí de los Llanos.
Aquest any la peregrinació ha estat més multitudinària perquè s'ajunten diverses efemèrides. És any jubileu, any de trasllat de la Verge i d'una renovació de la Junta de l'Entitat.
I la confraria de la Virgen de la Cabeza se'n va de de la Virgen de Gràcia, volíem dir, se'n va de romeria aquest cap de setmana també. Dissabte, 6:15 de la tarda, la comitiva arrencarà des de la parròquia de Sant Roc i sobre les 8 arribarà a Sant Vicenç de Junqueras.
Sí, José Campos, el president, ha destacat que qui farà l'esforç de dur la Verge a les espatlles durant 5 quilòmetres justament són les joves nascudes ja a Sabadell.
La emoción de llevarla, pues eso es mucho también para la gente. Ahora casi todos son chicas las que llevan el paso, que son las mismas que bailan, que también se han hecho mucho de la Virgen y lleva mucho sentimiento cuando la llevan también, claro, es que parece que no, y ninguna es de allí del pueblo, que es lo más gracioso, ¿me entiendes? Que ninguna es del pueblo, pero todas la han cogido en el corazón a la Virgen y mira, pues la siente, cuando la lleva la siente.
Una mostra de com, de moment, la manca de relleu generacional no és un problema a la confraria de la Virgen de Gràcia.
Coneixes l'app de Taxi Més? Descarrega-te-la i reserva un taxi còmodament des de la nostra app. Més informació a taximésapp.com.
Taxi!
Ràdio Taxi Sabadell. El teu taxi de referència a Sabadell.
Atenció, Sabadell. Pedro Capó, un dels grans noms de la música llatina, arriba a Sabadell des de Puerto Rico. El guanyador de 3 Grammys llatins actuarà en el seu únic concert a Espanya aquest any. Dijous 13 de juny, al Parc Catalunya. Prepara't per cantar, ballar i vibrar amb èxits com Calma i molts més. Entrades a la venda a la web oficial del club csabadellfc.com. No et quedis fora d'una nit inoblidable. Un concert organitzat pel Centre d'Esports Sabadell amb la col·laboració del Festival Observa. Ràdio Sabadell, emissora oficial.
Ràdio Sabadell. L'actualitat en 15 minuts.
Recte final del Notícies Migdia, una setmana perquè comencin les proves d'accés a la universitat, la Generalitat ha introduït canvis en la correcció.
Les faltes d'ortografia només restaran 0,1 i només ho faran en els exàmens de llengua catalana i literatura i de llengua castellana i literatura. A més, hi haurà un topall del 20% a la nota global, és a dir, de 2 punts. Pel que fa a les llengües estrangeres, es descomptaran comprensió lectora fins al 10% de l'exercici si l'expressió és deficient. En la resta de matèries, no es penalitzarà l'estudiant per l'ortografia.
Els 11 presidents autonòmics del PP han consensuat una posició comuna sobre els 8 punts de l'ordre del dia que han aconseguit incloure en la conferència de presidents que es fa demà a Barcelona.
Sí, entre altres, demana la retirada de l'anomenat cupo independentista en referència al finançament singular i també de la condonació del deute autonòmic.
Leire Díez, l'exmilitant del PSOE que indagava per desautoritzar investigacions de la Guàrdia Civil, ha reconegut que mentia quan oferia pactes amb la Fiscalia per seduir empresaris investigats.
El seu objectiu, ha dit, que era que aquests empresaris li expliquessin tot el que sabien sobre suposats casos de corrupció i malaltia les praxis d'investigadors de la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil per omplir una investigació periodística que estaria fent.
I acabem. El Banc Central Europeu afronta una nova reunió avui amb una altra rebaixa dels tipus d'interès sobre la taula.
Malgrat la incertesa econòmica i els aranzels, les dades posen de manifest que la inflació encara es manté sota control. Segons l'Eurostat, la taxa d'inflació a la zona euro es va situar en l'1,9% al maig, per sota de l'objectiu del 2%.
El temps.
La previsió meteorològica de la mà del Lluís Mi Pérez, endavant.
Bon dia, aquest dijous s'està mostrant ben tranquil. Ara bé, continua aquesta capa de polsim i de fum d'incendis forestals que no venen des de Catalunya, que deixen aquest sol una mica esmorteït. També algun núvol es va passejant a les muntanyes del prelitoral, les de la Catalunya central i també cap a la banda del Prepirineu. De fet, en aquests indrets de més serralada, al llarg d'aquesta tarda arribarem a tenir algun ruixadet o algun ram molt local. Seran més probables al voltant de Montserrat, també Sant Llorenç del Munt, els Cingles de Bertí, la banda del Montseny i cap al Cabrerès, Guilleries o la banda del Puigcalp. Ruixats, ja diem, molt localitzats i poc importants. A la resta del país, aquest cel una mica més entrenyinat i amb temperatura xafogosa. De fet, a les comarques de Ponent pujarà més que ahir. Pel que fa al divendres, alguns núvols que s'arrossegaran per la costa al matí, després es trencaran i a la tarda, bàsicament, un cel una altra vegada molt entrenyinat, però sense pluja. I el divendres, dia xafogós també. Us seguirem a la xarxa.
Passa pràcticament un minut d'un quart de tres. Marxem. Fins aquí el Notícies Migdia que hem fet amb el Toni González a les vies de so. Recordeu que podeu continuar informats al portal de continguts de l'emissora, a les xarxes socials i també a través del nostre canal de WhatsApp. Nosaltres tornem demà a partir de les dues. Que vagi bé. Adéu.
Allà on siguis, escolta'ns online. En directe.radiosabadell.fm.